Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Servidor de vostès i picapedrer, com deia el meu avi, però, clar, suposo que entenen que això no ho faig jo sol. Això hi ha un equip darrere que va fent, encapçalat pel Toni Olivella, que és l'home que domina tot això dels cables, els micros i els gravadores i tot això, pel Marc Pujol, que li fa companyia i ajuda, i per la Goretti Martínez, que és la que després tot això ho posa a la palana web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vostès poden consultar el dia que vulguin, l'efemèride que vulguin, què va explicar aquell ximplet del Morgades aquell dia. És un programa així que no té excessives pretensions, només mantenir viu el caliu de la història i a fer aquests comentaris acompanyant-ho d'algunes músiques que de vegades pues, acostumen a ser unes músiques una mica poc freqüents, per dir-ho d'alguna forma. Ja sabeu que sempre comencem amb una cançó que va de records. I avui hem buscat la cançó catalana, dintre de lo que és la cançó catalana, una cançó, valgui la redundància, vaig dir en cançó sempre, que porti records. I aquesta porta per títol Records d'Irlanda. De qui és? Doncs de la gent de Sau, home, de qui voleu que sigui. Records d'Irlanda.
Thank you.
26 de setembre de 1835, el dia que a la ciutat italiana de Nàpols s'estrena l'òpera Lucia di Lammermoor del senyor Gaetano Donizetti al Teatro San Carlo d'aquella ciutat, una de les òperes, per no dir la que obre el camí i representa més tota la línia italiana de composició d'òpera, perquè ja sabeu que no és l'única que hi ha. Els alemanys i tots aquests també n'han fet. Bé, Domenico Gaetano Maria Donizetti era un fill de família pobra, dotat per la música, però que el seu pare volia... Ell volia fer carrera musical, però el seu pare volia que estigués al negoci familiar, que no era tampoc un negoci d'aquest, no es penseu ara que fos allò uns grans magatzems. Però va tenir la sort de trobar-se amb un important compositor d'aquell moment, Simon Mayr, que era mestre de capella de la Basílica de Santa Maria la Major, i que va dir, jo aquest noi l'haig de promocionar, i efectivament li va aconseguir subvencions de la Congregazione de la Misericordia Maggiore, d'aquella zona d'Itàlia, que tenia una escola de música, i ja tenim el Donizetti, amb només 8 anys, cap a l'escola. S'hi estarà durant 9 anys, prenent classes precisament del Mayr aquest, que finalment se'n surt, el nen desenvolupa les seves capacitats i ell aconsegueix enviar-lo al Liceu Musicale de Bologna perquè estudiï doncs, allò que allà no pot aprendre, que és el contrapunt, la fuga, etc., amb un gran músic també d'aquella època, d'aquella zona, l'Estanislao Mattei, el pare Estanislao Mattei, que havia fet de mestre, havia sigut mestre de Rossini, l'altre competidor que tindrà, havia sigut mestre de Rossini 5 anys abans. Inicialment el noi, els estudis li funcionen molt bé, es dedica a fer peces religioses, però el 1816, en concret el setembre de 1816, composa la seva primera òpera, que porta per títol Pigmalió, però com que ja està format i tot això, el posen a tocar a l'església de Santa Maria Maggiore. Ell va fent allà, es guanya les garrofes allà, però al mateix temps va escrivint coses i així aconsegueix el 14 de novembre de 1818 estrenar la seva primera òpera, perquè l'altra estava sense estrenar, Enrico di Borgogna, al Teatre San Luca de Venècia. Bé, no és que tingui un gran èxit, però li permet anar presentant altres obres i serà 4 anys més tard, el 1822, quan el 28 de gener aconseguirà el seu primer èxit així una mica important, estrenant Zoraida di Granada, és a dir, Zoraida de Granada, al Teatre Argentina de Roma. Tot i que, val a dir que aquest noi era molt espavilat, va haver de reescriure l'òpera perquè uns dies abans de l'estrena es va morir un intèrpret principal, i clar, el que va entrar, doncs, la tessitura de veu, tot allò que els melòmens ja saben, no funcionava, i l'autor, doncs, va haver de reescriure pràcticament tota l'òpera de dalt a baix. A Roma coneixerà, arran d'aquest èxit d'aquesta òpera, coneixerà Jacopo Ferretti, que és un llibretista d'aquella època de molta fama, que li regala el llibret d'una òpera bufa, L'Aggio nell'imbarazzo, que el fa triomfar al Teatre Valle i que ja el fa un home conegut, i que continua escrivint òperes i continua estrenant òperes des del 1818, que dèiem que havia començat amb aquell Enrico di Borgogna, fins al 1828, en composarà doncs, unes 18 o 19, amb gran èxit, Alfredo el Grande, Alaori Granat, etc. Però es casa, va viure a Nàpols, i es casa l'any 1828 amb Virgilia Baselli, i a Nàpols tindrà el seu gran triomf, el seu primer gran triomf, que encara el superarà després, però Le Sulle di Roma. Li seguiran doncs, altres òperes com Anna Bolena, com Elisir d'Amore, que va estrenant a diferents llocs, fins i tot rep encàrrecs de l'estranger. Marín Falero, el 12 de març de 1836, s'estrenarà al Teatre dels Italians de París per invitació de Rossini, i a més com a conseqüència d'aquesta estrena el faran cavaller de la Legió d'Honor, el rei el farà cavaller de la Legió d'Honor. Tornat a Nàpols, el 26 de setembre de 1835, com dèiem, té el seu més gran triomf al Teatre San Carlo amb la Lucia de Lammermoor, que perquè veieu que l'home doncs, continuava estant en forma, va ser escrita només en 6 setmanes. En 6 setmanes. Però té la desgràcia que al cap de 2 anys se li mor a la dona, el 30 de juliol de 1837, i entra en depressió. A part d'això, els censors, la censura famosa, el 1838 li prohibeix una òpera, Poliuto, a Nàpols, i a més, ell es vol presentar, de fet està treballant de director del Conservatori de Música de Nàpols, i ell es vol presentar a les oposicions, es presenta allò per agafar el càrrec en propietat, i li diuen que no. I llavors agafa una rabieta i diu, doncs me'n vaig, i se'n va i s'instal·la a París, on en col·laboració amb llibretistes famosos escriurà tota una colla d'òperes, La filla del regiment, Don Pasquale, etc, etc, etc. Però comença a patir, perquè el noi es veu que era d'una vida una mica dissoluta, comença a patir els efectes de la sífilis que havia agafat, i el 1845 ja està tan fotut que ha de renunciar a tot, perquè ha perdut la parla, quasi no pot caminar, i té atacs de bogeria. La família posa al seu costat un nebot que té, que el cuidarà fins als últims temps, a París, però finalment ell obtindrà la possibilitat de tornar al permís per poder tornar a la seva vila a Bèrgamo, on morirà el 1848, en concret el 8 d'abril de 1848. I com que el seu gran èxit va ser Lucia di Lammermoor, doncs ens ha semblat que posar una peça de Lucia, un tros, una àrea de Lucia de Lammermoor, potser seria, no va amb l'esperit del programa. Però llavors ens hem volgut buscar alguna Lucia i ens ha vingut al cap en tots ràpidament aquella que va composar el Joan Manuel Serrat i especialment aquella interpretació que en van fer ell i el Silvi Rodríguez. Per tant, com homenatge al senyor Donizetti, encara que la cançó no sigui d'òpera, aquí teniu Lucia amb Serrat i Silvi Rodríguez.
Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré
es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí.
Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé pa' anidar en tus brazos.
Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores.
Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé,
fue por tu amor, Lucía. Lucía. Los recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad
y tu sombra aún se mete en mi cama con la oscuridad.
Entre mi almohada y mi
soledad.
Ràdio Vilafranca.
27 de setembre de 1961, el dia que mora a Barcelona el, no sabem ben bé com qualificar-lo, el poeta, novel·lista, dramaturg, periodista, traductor, Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau. Josep Maria de Sagarra era de família aristocràtica, d'arrels entre el Pallars i Tarragona, i compartia estades, va compartir tota la seva infantesa estades amb la casa que tenia a Barcelona la seva família, era una família aristocràtica, com diem, al carrer de Mercaders, i una finca que tenien a Santa Coloma de Gramenet, on va descobrir la natura. Va fer el batxillerat a l'Institut de Reus primer i després als jesuïtes de Casp, i allà ja va començar a escriure poesia, indistintament en català i en castellà, i amb 15 anys publicà un sonet a la revista La Il·lustració Catalana i una colla de poemes a la revista Universitària. Ell, en principi, la família vol que faci carrera, per tant, el 1910 ingressa a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, però, simultàniament, també ingressa a la penya gran de l'Ateneu barcelonès, apadrinat per Quim Borralleres, que és el que l'introdueix a les tertúlies literàries, que l'introdueix també als bons restaurants i també, per què no dir-ho, a l'ambient del Paral·lel. El noi continua escrivint, el 1912 obtindrà el tercer accèssit a la Viola d'Or dels Jocs Florals de Barcelona, l'any següent els guanyarà amb un poema que es diu Somni d'una nit d'hivern, i va fent, i al mateix temps avança la carrera, fins que el 1916 es llicencia en dret. Es llicencia en dret i la família li busca feina i entra a l'Instituto Diplomático y Consular de Madrid. Que en diríem, però amb ell el que li tira és la literatura i, per tant, en un moment determinat, ell allà a Madrid ja ha començat a fer amistats amb personatges, va a les millors tertúlies literàries com la del Gómez de la Serna, el Café de Pombo, ja és conegut per molta gent i, per tant, decideix dedicar-se plenament a la literatura. Publica el primer llibre de poemes l'any 1914, El mal caçador, també estrena alguna obra de teatre, com La rondalla d'Esparvés, el 1917, i obté Flors naturals allà on te presenta poemes i tot això. I, clar, els seus amics ho veuen i un dels amics aquests, que és el Ortega y Gasset, diu, ostres, et veig aquí amb això de l'Instituto Diplomático, no t'hi veig. Mira, jo, com que treballo al diari El Sol, he parlat amb el director i està disposat a nomenar-te corresponsal a Berlín. I ell diu, carai, me'n vaig a Europa, me'n vaig a una ciutat, vaig de corresponsal, vaig de... que sí, vale, d'acord. I estarà allà fent les cròniques pel diari El Sol fins al 1921, quan tornarà a Catalunya. I tornarà a Catalunya per, entre altres coses, anar a veure el seu amic Josep Pla, que li descobrirà la Costa Brava i que li permetran escriure les cançons de rem i de vela que tanta fama li han donat. I el 1923 guanyarà la Flor Natural als Jocs Florals, valgui la redundància, de Barcelona. La seva fama es anirà fent gran. I, a més, hi ajuda el fet que ell es posi a revisar vells mites, el Conte Arnau, i a potenciar tradicions i escriure el poema de Nadal, que recitarà a la Palau de la Música, i, per tant, tot això li porta reconeixements com el ser proclamat mestre en Gai Saber el 1931. Més enllà, més tard, diguem-ne, obtindrà el Premi Creixells per la famosa novel·la Vida Privada, que serà traduïda al castellà i que li donarà molta fama. Però també té un aspecte interessant, Sagarra, en el costat del teatre. Ell conrea molts gèneres, el teatre, des d'escriure revistes musicals pels locals del Paral·lelo, a fer comèdies, de costums, sainets, com la Llucí i la Ramoneta, la Rambla de les Floristes, o fer un poema dramàtic, allò La filla del Carmesí, L'hostal de la Glòria, i El cafè de la Marina, una de les que li dona més repercussió. També, i a més, també farà cançons, també farà poemes que tant Amadeu Vives com Eduard Toldrà com Enric Morera, doncs, musicaran. I fins i tot serà el capdavanter d'un projecte per fer un himne nacional català, que dit el cant del poble, que Vives li posarà la música, però que no acabarà de fer-se popular. I després, l'aspecte que més se'l coneix i que més problemes li portarà, que és que, dintre del periodisme, ell fa col·laboracions satíriques amb el setmanari El bé negre. I això el va posant en contra, perquè a més ell és clarament de dretes, i això el va posant en contra de la situació regnant. Perquè quan arriba la guerra civil, doncs el cònsol italià li diu, escolta, potser que miris de no estar gaire per aquí, perquè aquí un dia d'aquests et buscaran la pell. I efectivament el noi agafa... Ell hi agafa la seva germana, que era la superiora del Col·legi Jesús i Maria de Barcelona, i se'n van cap a Port de la Selva, on, diguem, d'alguna manera s'amaguen, fins que en Ventura Gassol, que és el conseller de Cultura de la Generalitat en aquell moment, l'avisa i li diu, escolta, que t'estan buscant, fes el favor d'anar-te'n cap a França. Ell se'n va cap a França i estarà a l'estranger fins a l'agost de 1940. Es casa llavors amb Mercè Devesa i s'instal·la a París a l'any 38, on comença a fer la seva mítica traducció de la Divina Comèdia. L'any 40, com dèiem, torna a Barcelona, s'incorpora a la vida literària més o menys clandestina, a l'Institut d'Estudis Catalans, publica la traducció de la Divina Comèdia i reposa l'Hostal de la Glòria, que li permet tornar a viure algunes, valgui la redundància, algunes glòries al teatre, com amb l'Hereu i la Forastera o l'Alcova Vermella. Però al mateix temps comença, com que ja hem dit que era de dretes, comença en castellà a col·laborar a publicacions com el Diari de Barcelona o com Destino, La Vanguardia, etc., i és conseller de la Societat d'Autors de Madrid. Escriu les seves memòries i estrena La ferida lluminosa, que serà duta al cinema. El 1960 rebrà del govern espanyol a la Gran Cruz d'Alfonso X el Sàvio, que provocarà doncs, que sigui una mica, diguem-ne, rebutjat per allò que en podríem dir la intel·ligència catalana. No? I el 1961, mentre es prepara un viatge a Roma per escriure sobre el Vaticà i el Concili Vaticà II, que s'hi farà, li arribarà la mort, en concret el dia 27 de setembre de 1961, tal dia com avui. I com que ja hem dit que una de les seves obres més conegudes, potser no la més coneguda, però molt coneguda, és El Cafè de la Marina, buscàvem una cançó. Ell té cançons que han musicat grans cantants catalans, no? Ramon Muntaner, etc. Però buscàvem una cançó que no tingués res a veure amb Josep Maria Sagarra, però que tingués a veure amb la Marina. I he trobat una cançó, i és una dèria meva personal, he trobat una cançó del meu admirat George Brassens, que està dedicada precisament a la gent de la Marina i que porta per títol, naturalment, La Marina.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour, toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la Marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Y a tout ça en raccourci, des grands amours dans nos petits. On a ri, on s'est baisé sur les neneuils, les nénés, dans les cheveux à plein béco, pondus comme des œufs tout chauds. Tout ce qu'on fait dans un seul jour, et comme on allonge le temps, plus de trois fois dans un seul jour, content, pas content, content. Y a dans la chambre une odeur d'amour tendre et de goudron, ça vous met la joie au cœur, la peine aussi et c'est bon. On n'est pas là pour causer, mais on pense même dans l'amour. On pense que demain il fera jour et que c'est une calamité. C'est là le sort de la Marine et de toutes nos petites chéries. On accoste, mais on devine que ça sera pas le paradis. On aura beau se dépêcher, faire bon Dieu la pige au temps, et le bourré de tous nos péchés, ça ne sera pas ça. Et pourtant, toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours, on les retrouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour.
28 de setembre de 1934, el dia que a París neix la mítica B.B., és a dir, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, que serà tot un símbol per unes determinades generacions com la meva, un símbol sexual, per què no dir-ho, és filla d'un empresari i una mare que és molt rígida, que és molt estricta, i que només deixa que la nena tingui com a distracció el ballet i la dansa clàssica. Ja us imagineu quin tipus de família podia ser. Ella, de totes maneres, és una noia bufona, és una noia... Bueno, als 13 anys, diu, com que només em deixeu fer ballet, doncs faré ballet. I als 13 anys logra superar les, diguem-ne, les condicions d'admissió al Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa, que eren duríssimes, s'ha de dir, on durant 3 anys rebrà classes de ballet de Jan Schwartz i del coreògraf rus Boris Kiasev, que bona peça aquest, perquè és conegut per tothom, que es passejava entre les ballarines amb un fuet, i quan alguna s'equivocava doncs, o feia una cosa que no li agradava, doncs feien el fuet, és a dir, que practicava la violència amb les alumnes i els alumnes, cal pensar. Això, i a més amb ella, li va agafar com una espècie de mania i la va marginar. Totes les seves companyes doncs, feien actuacions en determinades situacions i tal, i ella doncs, quedava fora. Una de les que hi havia entremig d'aquestes era la Leslie Caron, que després va ser companya d'ella en feines cinematogràfiques o en en escomeses cinematogràfiques. Brigitte, adolescent, veu que amb la música no, i el ballet no s'hi guanyarà la vida, tampoc ho necessita, perquè la família és potent, però fa un primer acostament al cinema i amb 18 anys ja surt amb una pel·lícula que es diu Le Trou Normand, on crida l'atenció per la seva figura, no? Diguem-ho així. Té ja un romanço amb un director de cinema de 18 anys, als seus 18 anys, quan té 18 anys, i es casarà amb el primer d'aquests directors, en Roger Vadim, que, bueno, com que és director de cinema, la farà servir per fer la seva pel·lícula I Déu va crear la fam, la dona, Dieu crea la fam, que tindrà com a actor replicant Joan-Louis Trintignant. Aquesta pel·lícula, ella ja s'ha començat a donar a conèixer, són temps d'efervescència al cinema, ja ha fet alguna pel·lícula als Estats Units, un acte d'amor amb Kirk Douglas, per exemple, i comença a tenir una certa anomenada. Però el 1956 el seu marit, com diem, el Roger Vadim, presenta al Festival de Cannes Dieu crea la femme, i Déu va crear la dona, i allà, bueno, la Brigitte Bardot es converteix en la figura, perquè, bueno, hi ha sexe, no diríem sexe explícit, però hi ha clares al·lusions sexuals, ella surt molt lleugereta de roba, etc. I tot això fa que, carai, cridi l'atenció, diguem-ho així, no? Llavors, ella ja comença a tenir una relació amb l'actor, amb el Joan-Louis Trintignant, mentre continua casada amb el Vadim, I fan aquesta pel·lícula que a França no la reben massa bé, perquè és massa atrevida, diríem, massa agosarada, i a més se la critica perquè ella diu no sap pronunciar bé. Bueno, el Vadim diu, sí, bueno, però jo la portaré cap a l'estranger, i efectivament, quan la pel·lícula arriba als Estats Units és un bombasso, és un exitasso, i al final els francesos han d'acabar baixant la bandera i dient que, bueno, que tenen una nova estrella en el seu firmament. I efectivament, ella començarà a fer pel·lícules fins que el 1974 n'haurà fet doncs, més de 50 i es anunciarà que es jubila. Però si Brigitte Bardot és famosa per alguna cosa és per les seves històries. Això que dèiem del Jean-Louis Trintignant, per ser històries sentimentals, naturalment, provocarà que l'any 1957 ella, diguem-ne, per tant, un parell d'anys després de casar-se, es divorciï de Roger Vadim amb el pretext, de fet és ell que demana el divorci, amb el pretext que ell ha tingut una aventura amb altres homes, com dèiem, amb Jean-Louis Trintignant, aquell d'un home i una mujer, i que és el coprotagonista d'aquestes. Però llavors es casarà o ajuntarà, perquè no s'hi casa, viurà 2 anys amb el Jean-Louis Trintignant, però se'n separarà perquè tindrà una aventura, segons el Trintignant, tindrà una aventura amb el Gilbert Bécaud. Llavors, ella va de mans en mans i el 1959 té una crisi nerviosa que acaba amb un intent de suïcidi i llavors decideix sentar el cap. Decideixen-te el cap, establir relació amb l'actor Jacques Charrier, que es queda, del que es queda embarassada abans de casar-se, i neix el fill, però després ella abandona el fill, es divorcia d'ella l'any 1962, i va buscant més marits, troba el milionari alemany, el playboy Günter Sachs, que durarà 3 anys, i després doncs, va sortir amb gent, el Charles Gainsbourg, el cantant, l'escriptor John Gilmore, l'actor Warren Beatty, l'actor també Laurent Vergès, etc. I entre mig de tot això, en alguna de les pel·lícules fa alguna cançó i, per tant, a principis dels 60, el Claude Bolling i el Jean-Max Rivière, dos amics d'ella, li proposen gravar discos amb Eddie Berclay, amb l'editorial o la casa de discos Berclay, i sí, ella comença a treure cançons, treu un àlbum, Behind Brigitte Bardot, i té una certa... li produeixen un espectacle musical, fa videoclips i destaquen moltes, vàries cançons, entre elles la més coneguda i que arriba més amunt és una que està dedicada a la Harley Davidson. També un altre aspecte, i amb això acabaríem, un altre aspecte de la Brigitte Bardot és l'aspecte d'activista animal. El 1973, i ella sola, diguem-ne, treballa en favor dels animals com a portaveu de la Societat per la Prevenció de la Crueltat cap als Animals, amb projectes pels gossos abandonats. Després es ficarà amb una campanya de denúncia de la caça de foques que es fa a Canadà, aconseguint que el president de França prohibeixi la importació de pells de foca. I finalment tindrà encara una última vessant sorprenent quan es casi amb Bernard Dormeuil. I em direu, qui és Bernard Dormeuil? Bernard Dormeuil és assessor de Jean-Marie Le Pen, exlíder del Rassemblement Nacional, vaja, de la ultradreta, que ella recolzarà a les eleccions de 2012 i 2017 i esperem, suposem, que segueix donant-hi suport. I com que hem parlat d'aquesta cançó de la Harley Davidson, doncs, escolta'm, no és habitual sentir cantar Brigitte Bardot, aquesta que ara sentireu és Brigitte Bardot, cantant aquest himne a la Harley Davidson, que, evidentment, doncs... El que fa és promocionar-la amb ella. Bé, és igual. En qualsevol cas, aquí teniu Brigitte Bardot, Harley Davidson.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je quitte la terre, j'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin.
De setembre de 1870, el dia que el papa Pius IX de l'Església Catòlica fa des del Vaticà una declaració solemne seguida o seguit a l'ocupació de Roma per les tropes italianes de Víctor Manuel, de que ell es declara presoner polític, diguem-ne, de l'estat italià. Pius XI, que havia nascut com Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti, era de família noble, era el novè fill d'aquesta família, la família del conde Mastai Ferretti, que va cursar estudis clàssics al Col·legi de Nobles de Volterra, als Escolapios, i que els va tinguer de veure, i això és important per la seva vida, serà important, que els va veure interromputs per un atac d'epilèpsia que va tenir, derivat d'un cop que va rebre el cap al caure d'un terraplè a dintre d'un torrent, a l'any 1797. El noi queda afectat físicament, però recupera en bona mesura la seva normalitat i, per donar gust al seu pare, intenta fer carrera a la guàrdia, el seu pare volia que fos militar, intenta fer carrera a la Guàrdia Noble de la Santa Seu, perquè, de fet, ell ha nascut en un poble que en aquell moment pertany als estats pontificis. O sigui, en aquell moment el seu rei és el papa, per dir-ho d'alguna forma, no? Doncs, com dèiem, intenta entrar a la Guàrdia Noble de la Santa Seu, però no pot perquè la malaltia aquesta, el cop aquest, li ha deixat seqüeles que són atacs d'epilèpsia que en tant li agafen, afortunadament, no massa forts. I aleshores ell decideix doncs fer contenta la seva mare, i com que la seva mare el volia capellà, doncs va estudiar teologia al seminari de Roma, mentre la seva enfermetat es va controlant. És ordenat sacerdot el 10 d'abril de 1819 i va passant de rector de l'institut, perquè és clar, com que ve de bona família, jo t'empujo i tu subiràs, que diu aquell, és rector de l'institut d'un institut de Roma, l'envien a Xile un any amb una ambaixada oficial del Vaticà, és nomenat el 1827 arcabisbe de Spoleto i allà dona fama, ja fa els seus primers pinitos així demagògics, liberals, aconseguint una amnistia pels que van participar en una revolució que s'ha produït en aquella zona. Després passa a l'obispat d'Imola i, finalment, el 23 de desembre de 1839 és nomenat cardenal. Bé, comença una activitat de cardenal més o menys tranquil·la, però el 1846 mora el papa Gregori XVI. S'ha de tenir en compte que en aquell moment a Itàlia està vivint una situació inestable, hi ha una mena de revolta, alguns italians volen la unitat d'Itàlia, la unificació d'Itàlia, altres no, volen que la cosa vagi quedant així, i per tant Itàlia està com si diguéssim amb ebullició entre els més conservadors que diuen no, ja està bé així, o els més liberals que diuen no, anem a un estat i en tot cas anem a un estat laic i amb una república i aquestes coses. Això, naturalment, també afecta els cardenals i quan es mora, com dèiem, el papa Gregori XVI i es convoca el conclave per triar el seu successor, doncs hi ha molts cardenals estrangers que, per la por de que hi hagi una guerra aquí, perquè ja hi ha els partisans aquells que fan els de Víctor Manuel, que fan totes aquestes barbaritats, no venen. I, per tant, el conclau reuneix només 46 dels 62 cardenals que, per obligació, hi haurien d'anar. Però, bueno, en qualsevol cas, es reuneixen al Palau del Quirinal i allà es posa de manifest que hi ha dos bàndols. Hi ha una colla de conservadors que recolzen el cardenal Luigi Lambruschini i una colla de liberals que, a més, aquests liberals, per més embolicar la troca, tenen dos candidats. Un és el Tommaso Pasquale, el cardenal de Santa Pudenciana, i l'altre és precisament el Mastai Ferretti, és a dir, el Giovanni Mastai Ferretti aquest, que portarà després el nom de Pius IX. La cosa no s'aclareix, un va discutint, l'altre no sé què, l'altre no sé quantos, i el segon dia, quan fan la primera votació, ja surt, el dia 16 de juny de 1846, ja surt elegit el Mastai Ferretti amb 36 vots davant dels 10 que aconsegueix el Lambruschini. Això s'anuncia i ell pren el títol, pren el nom de Pius IX, en honor al Pius VII, que havia sigut un papa anterior bastant correcte, per dir-ho d'alguna manera. Dóna la casualitat que poques hores després de que s'hagi produït això, arriben els cardenals que no havien anat a la reunió perquè veuen que la cosa estava més tranquil·la i diuen, bueno, doncs anem cap allà, i porten un veto de l'emperador Ferran I d'Àustria, que tenia dret a fer el veto aquest, però els capbisbes diuen que Santa Rita, 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 o els cardenals, que Santa Rita, 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 el que serà no sé quita, que ja està triat, i que, per tant, Pius IX és el papa legítim. Ell, per fer-se el simpàtic, proclamarà una amnistia per presos polítics i crearà un organisme, que es dirà la consulta, que és una mena de càmera, que deliberarà amb el poble, diguem-ne, no? Què passarà aquí? Que, és clar, hi han totes les revolucions de la República de Roma el 1848. Ell haurà de fugir perquè el busquen, disfressat de monjo, i demanarà ajuda a Espanya, Àustria, França i dos Sicílies, que el restituiran, els francesos enviaran tropes, el restituiran. I ell es concentrarà en defensar, perquè ja veu que allò porta el carro pel pedregal, defensar els estats pontificis, que continuïn en funcionament els estats pontificis, perquè hi ha aquell moviment d'unificació dels territoris italians impulsat pel rei Víctor Manuel II, i ja hi som. Llavors, ell es tornarà una mica més de dretes. El 1864 farà una encíclica condemnant tots els ismes, el socialisme, el naturalisme, el racionalisme, el liberalisme, tot, però finalment no podrà resistir, i l'exèrcit de Pil del Piemont, l'exèrcit de Víctor Manuel II, entrarà a Roma el 29 de setembre de 1870, i ell es declararà, com dèiem al començament, presoner polític del règim aquest, i per tant quedarà reclòs dintre de les seves instàncies del Vaticà, de les seves estàncies del Vaticà, fins que el 1878, en concret el 7 de febrer, morirà Pius IX. I com que va estar presoner a Roma, busquem una cançó, posem una cançó que parli de Roma. N'hi ha una que, no perquè s'hagi fet famosa a través d'alguns anuncis de televisió, deixa de ser una gran cançó, que és aquella mítica Sotto il cielo di Roma, que quan l'interpreta un americà com el Michael Bublé, que va venir aquí al Bijaz, doncs li posa per títol On a Evening in Roma. Sotto il cielo di Roma, pels italians, On a Evening in Roma, pels americans. Aquí la teniu.
Come belle c'è la luna, brille strette, strette, con butto bella fastidian. Sotto il cielo di Roma, down each avenue, via street or strada, you can see them disappearing two by two on an evening in Roma. Do they take for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew on an evening in Roma. Though there's grinning and mandolin in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one and that is much too few on an evening in Roma. Don't know what the country's coming to, but in Rome, do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma? Come belle c'è la luna, brille strette, strette, con butto belle fastigian, sotto il cielo di Roma. Don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma, sotto il cielo di Roma, on an evening in Roma.
De setembre de 1955, el dia que a la localitat californiana de Cholame mora l'actor nord-americà James Dean, el famós i mai prou ponderat James Dean, un home que, diríem, s'ha convertit en una gran estrella del cinema per tres pel·lícules que va fer, així de protagonista, en va fer més, però per tres pel·lícules que va fer. Ell, de fet, era fill únic de Winton Dean i la Mildred, la seva mare, els sis amb una família bastant embolicada, perquè als 6 anys el pare decideix abandonar la granja per anar a fer de dentista. Ells es queden i es traslladen a Santa Mònica, a Califòrnia, mentre amb el nen l'envien a Fairmont, a l'estat d'Indiana, a casa d'uns oncles, on creixerà. A l'escola secundària d'aquell poble començarà a fer teatre i a jugar a bàsquet, però el bàsquet ho té pelut perquè és baixet, només fa 1,73 m, i a més és miop. Per tant, el que fa és dir, bueno, doncs em dedicaré preferentment al teatre. Quan es gradua el 1949, se'n va cap a Los Angeles a viure amb el seu pare, però que s'ha tornat a casar i, per tant, comença a tenir problemes amb ell. De moment no van massa lluny els problemes, perquè el noi ingressa a la Universitat de Santa Mònica. Però després, quan el pare el transfereix a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, perquè estigui més a prop d'ell, doncs ell decideix dues coses. Una, no fer cas del seu pare, que vol que faci una carrera de profit, i dos, abocar-se al teatre encara més, encara més. Per tant, al final acaba tirant-li els plats pel cap amb el seu pare i se'n va a viure a un apartament amb un amic seu, amb William Bast, mentre tots dos treballen de vigilants d'un aparcament, fan actuacions en un pub per la Pepsi Cola i, per tant, al final el noi decideix, com que veu que es guanya la vida amb aquestes feinetes, deixar la universitat i anar-se'n a estudiar teatre a l'Actors Studio de Nova York. Allà, doncs, ja sabeu que és l'escola pràcticament de molts actors famosos dels Estats Units. Allà aconseguirà aparèixer en diverses sèries de televisió, Estudios Unos i aquestes coses, en papers menors, i aconseguirà protagonitzar, podem dir, amb un teatre de Nova York, un èxit basat en l'obra d'André Gide, l'immoralista, que tindrà un, com diem, força èxit i que el llançarà al cinema i fent-lo intervenir en pel·lícules poc conegudes fins que és fitxat per Elia Kazan pel seu A l'Este de l'Eden, que serà la seva primera pel·lícula. Una pel·lícula que explica la història d'un jove que busca aconseguir l'amor del seu pare, l'estimació del seu pare, que no li fa punyetero cas, interpretat en aquell cas per Raymond Massey, i que, per tant, dona peu a uns enfrontaments bastant, bastant intensos a la pantalla i bastant reconeguts pel públic, que fan que només amb aquesta d'això ja el nomenin per l'Òscar, el millor actor secundari, a la seva primera pel·lícula, on surt els rètols, vaja. Després vindrà Rebel sense causa, perquè fruit de l'èxit d'aquesta, de l'Este de l'Eden, doncs el fitxarà, el cridarà Nicolas Rey, el posarà al costat de la Natalie Wood i del Sal Mineo i el farà protagonista, aquí és protagonista, d'una pel·lícula, d'una proclama a favor dels adolescents a l'època dels pantalons texans. Hi ha qui diu que és la pel·lícula que ha fet més perquè es venguin pantalons texans, i com a si els proclama, els pantalons texans aquests, com a símbol de rebel·lia, no? En aquesta pel·lícula, a més, ell representa un personatge que li agrada molt l'automobilisme, que és una de les seves passions, que, com veurem, el portarà a la tomba, però no avancem aconteixements. Ell, gràcies a aquesta fama aconseguida, es comprarà el seu primer Porsche 356, amb el que guanyarà algunes carreres i es farà famós. Ja, d'això. I, per tant, és quan l'agafaran per la tercera pel·lícula que farà, que és Gegant. Gegant, que és una pel·lícula on torna a fer un paper relativament secundari, els protagonistes són l'Elizabeth Taylor i el Rock Hudson, i que es rodarà a l'any 1955-56 i el convertirà, doncs, com diem, en l'estrella del film. Però que ell hi serà nomenat, i serà nomenat, a més, per l'Òscar, el millor actor. No hi ha secundari, sinó el millor actor. Tot i que, per la circumstància que ara us explicaré, com que entre el moment en què es va rodar la pel·lícula i el moment en què s'hi va posar el so, ell havia mort, doncs es va haver de ser doblada, i per tant la veu que se sent en la versió original de la pel·lícula aquesta gegant no és la veu de James Dean. I per què va passar tot això? Doncs perquè, com us deia abans, ell era un apassionat dels curses de cotxes, no? Havia guanyat algunes curses d'aquestes i tal, i li agradava anar allò a tota pastilla pels carrers de Los Angeles fugint de la policia. El dia 30 de setembre de 1955, tal dia com avui, per participar en una competició automobilística al nord de Califòrnia, ell va sortir de Los Angeles amb el seu mecànic, en Rolf Butterlich, i, bueno, li van posar una multa, però bé, ell anava circulant, i quan anava a travessar la ciutat, la vila de Cholame, per l'autopista 466, un estudiant, Donald Torpeset, amb un Ford Sedan, no va fer bé el C del Paso, es va posar al davant i ell va embestir a l'altre cotxe del noi aquest, de l'estudiant aquest. El copilot va sortir disparat del cotxe, però no es va fer gaire mal. L'estudiant només es va fer alguns hematomes, però James Dean va morir de cop el dia 30 de setembre de 1955. Curiosament, després de mort, va ser proclamat i li van concedir l'Òscar per la pel·lícula aquella que dèiem gegant. I també, curiosament, poc abans, un mes abans de tot això, en James Dean havia gravat un videoclip, o un clip, en aquell moment no era videoclip, per la prevenció d'accidents de carretera, incitant a la gent a no córrer. Quines coses que té la vida. I té coses com que un autor, un cantautor, vaja, en Luis Eduardo Aute, triï un moment determinat la imatge d'en James Dean per començar una de les seves cançons, aquella que porta per títol Les 4 i 10. Nosaltres no hem volgut, per tancar aquest programa d'avui, no hem volgut posar-ho amb la versió de Luis Eduardo Aute, molt sentida per altra banda, sinó, i a més per demostrar que les cançons de vegades tenen un estil o no. Aquesta cançó explica una troballa entre un senyor i una antiga amiga, o una antiga nòvia, no? I el senyor és el que fa la cançó. Doncs bé, en un moment determinat, una cantant tan compromesa com Anna Belén va dir: donem-li el tom a tot això. Ara jo em posaré en el paper de l'home que convida a la noia a dinar, i per tant seré jo la noia qui convida el noi, el meu exnòvio, a dinar, i li fa, doncs, les reflexions que li fa. Bé, dit això, permeteu-me que en nom del Toni Olivella, del Marc Pujol, de la Goretti Martínez i en el meu propi Francesc Morgades, doncs us agraeixi haver escoltat aquest programa i us demani que us inviti, convidi, digui-li com vulgueu, a la propera setmana amb aquest 5 a la setmana, que recull 5 efemèrides, explica una mica l'intríngulis d'una manera més o menys embarbussada, i al final i l'acompanya cada una amb una cançó. Per tant, fins la setmana vinent ens acomiadem i us deixem amb l'estimada Anna Belén i la seva versió de Les 4 i 10 de Luis Eduardo Aute.
Luego volví a la academia para no faltar a clase. helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. En esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las 4:10. Llámame el día que puedas y date prisa que ya son las 4:10.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.